Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que un servidor de vosaltres pugui fer aquest programa explicant-vos aquestes coses que us explico, el Toni Olivella i el Marc Pujol, que porten tot el qüestió elèctrica i electrònica, i la Goretti Martínez, que és la que està enganxada a l'ordinador. I deia que us he d'explicar-vos aquestes coses perquè, en definitiva, cada dia té alguna cosa de recordar. Cada dia fa anys d'alguna cosa, i això és el que nosaltres aquí intentem. I com que ho fa cada dia, doncs hem buscat una cançó que porta per títol Every Day, que vol dir precisament cada dia, i que canta amb Buddy Holly. Comencem amb aquesta cançó, va, que és una miqueta alegre i així ens començarà millor el dia. Buddy Holly, Every Day.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
25 d'abril de 1974, un dia recordat i venerat pels demòcrates, perquè és el dia que comença la revolució dels clavells. A les 12 hores de la nit i 24 minuts, ai, 20 minuts del dia 25 d'abril de 1974, a Portugal, la Revolució dels Clavells a Portugal, per qui no la tingui ubicada. Hem de dir que Portugal, durant molts anys, és una dictadura. A l'any 1926, en concret el 28 de maig de 1926, hi ha un cop militar, hi ha un cop d'estat militar, que instaura un règim autoritari, inspirat amb el feixisme que comença a córrer per Europa, que a l'any 1933, és a dir, 7 anys després, doncs es fa un rentat de cara, passa a denominar-se Estado Novo i passa a tenir un nou líder, que serà Antonio de Oliveira Salazar, molt amic precisament del Franco, que aguantarà fins a l'any 1968, quan té un atac cerebral, té un derrame cerebral, i és substituït per Marcelo Caetano, que continua, evidentment, les qüestions dictatorials. Portugal té problema, bueno, està en una situació una mica ambigua. És a dir, fa eleccions, però les eleccions que a vegades estan remenades, estan manipulades. tothom, totes les grans potències colonials estan fent un procés d'independització de les colònies i ells no. Ells volen mantenir les colònies, perquè és Angola, Moçambique, bàsicament, i algunes altres, perquè com que són un país pobre, doncs allà venen... tothom està invertint en millorar indústria i tal, ells no. Ells el que fan és regalar terres a terratinents i coses d'aquestes, amb la qual cosa forcen una emigració. I clar, amb tot això necessiten, evidentment, una policia política, tenen una policia política, que primer es diu la PUDE, després es dirà la PIDE, després es dirà la DGS, bueno, és igual. En qualsevol cas, diguem-ne, tenen una situació molt tensa que cap a l'any 73 es comença a qüestionar, i es comença a qüestionar des de l'estament militar, però no, a diferència d'Espanya, no des dels els que manen més amunt, per això en diuen també la revolta dels capitans, sinó des dels els comandaments intermitjos de l'exèrcit, no? Que es reuneixen sobretot per combatre la guerra colonial, perquè la guerra colonial hi ha tots els moviments d'alliberació, els soldats han d'anar a fer la mili a Angola o a Moçambique, molts moren allà, hi ha descontentament, i aleshores els capitans es comencen a reunir, de fet la primera reunió la fan a Guinea-Bissau el 21 d'agost del 73, i allà creen el moviment de les forces armades que comença a plantejar, a plantar cara, per dir-ho així, a plantar cara al règim. No? De fet, el 14 de març de 1974 separen de les seves funcions a dos generals carismàtics, Antonio de Espínola, per la gent que recordi aquelles imatges, és aquell que portava el monòcul, i llavors el Francisco de Costa Gómez, perquè refusen un acte de suport del règim, allò, a fer de botafumeiro, no? I es va tremant tot, es va preparant, i el 24 de març, com dic, el 24 de març de 1974 es decideix ja, finalment, fer un cop d'estat. Un cop d'estat que comença el dia 24, tot i que la fetge marcada és el 25, comença el dia 24 perquè un grup de militars, comandats per Otelo Saraiva de Carvalho, ocupa la caserna de Portina a Lisboa. És el primer d'això, i ja tenen tot el tinglado muntat, no? I llavors, què passa? Que a les 10, a les 11, pràcticament, a les 11 menys 5, a través d'una ràdio, a les emissores associades de Lisboa, s'emet la cançó E depois dos adeus. Per què? Perquè aquests soldats, o aquestes forces de l'Otelo Saraiva Carvalho, són el cap operatiu. I volguem dir, ja som al lloc, estigueu tots a punt. Passa una estona, i ja el tenen pactat, resulta que a Ràdio Renaixença, a les 0 hores i 12 i 20 minuts del dia 25 d'abril es radia la mítica cançó Gràndola Vilamorena, que és la senyal per dir posem-ho en marxa. I automàticament es posa en marxa el cop d'estat. Les forces del nord ocupen el quarter general de la regió de Porto, que és el lloc on hi ha el gruix de l'exèrcit, altres forces ocupen l'aeroport de Lisboa i altres forces ocupen la ràdio i la televisió portuguesa. I el règim dormint. Però bueno, quan reacciona, intenta enviar un destacament de Braga cap a Porto, però resulta que aquells ja s'han afegit a la revolta i per tant no els hi fan ni punyetero cas. Finalment, l'escola de cavalleria Santarém és la que acaba de decidir el tema. Per què? Perquè se'n va, ocupa la plaça de Lisboa, que és on hi ha tots els ministeris del govern, a primera hora del matí, i després envia un destacament al quartel del Carme, on el president Marcelo Caetano s'ha tancat i s'ha posat a protegir, rodeja allò i li diuen... Caetano rendeix-te, i el Caetano al final del dia diu, bueno, pues escolta, vale, me'n vaig, i marxa primer cap a Madrid i després s'exilia cap al Brasil, amb la qual cosa la revolució dels clavells triomfa. No seran flors i violes, perquè l'Espínola, aquell general del monòcul, ràpidament es proclama cap de la revolta i, per tant, el fan president del govern, però considera que allò va massa lluny. A l'Otelo Saraiva de Carvalho, que és més progressista, considera que allò va massa lent. S'esbatussen entre tots dos, l'Espínola dimiteix, intenta fer un cop d'estat, els comunistes tal. Bé, en qualsevol cas, hi ha 2 anys de nervis, dels quals s'acaba la guerra colonial, però hi ha 2 anys de nervis que s'acaben a l'aprovar la Constitució del 76 i en convocar unes eleccions que guanyaran els socialdemòcrates i que portarà la democràcia a Portugal gràcies a la Revolució dels Clavells del 25 d'abril de 1974. We'll be right back.
to go.
Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual.
D'abril de 1986, el dia que es produeix el fatal i tràgic accident nuclear de la central russa de Txernòbil. Una central que, bueno, amb tota una colla de problemes i amb tota una colla d'històries que ara intentarem aclarir-vos, com per exemple el fet de que l'explosió es callés durant dos dies i encara segurament s'expliqués perquè ja veureu per què, ja veureu per què. Bé, aquesta central era una, tenia quatre reactors, i resulta que precisament el dia 26 d'abril de 1986, una colla de tècnics, allò sense encomanar-se ni a Déu ni al diable, decideixen fer unes proves de seguretat, unes proves per controlar que allò, perquè, és clar, la tecnologia nuclear, hi ha un perill d'accident, hi ha un perill de no accident, però fins que no peta no d'això. Bueno, decideixen fer unes proves per poder veure si el dia que es pari, si algun dia es para la turbina de vapor, continuaran produint electricitat o el que han de fer és parar la central i tal, i aleshores comencen a putinejar. Comencen a putinejar, comencen a baixar la potència de les bombes refrigerants, comencen a... però perquè no volen aturar el reactor, perquè han de produir, han de continuar produint electricitat. I llavors, mentre el reactor va en marxa, ells van fent totes aquestes proves. Llavors, per poder baixar la potència del reactor, què fan? Posen unes barres de control, bueno, ara no us explicaré això perquè tampoc és el moment, posen unes barres dintre del reactor i, bueno, el reactor baixa, però baixa massa. I llavors diuen, ai, que això no, encara tindrem un problema. I per evitar-ho, què fan? Llavors diuen, tornem a pujar a potència. I per pujar a potència, què fan? Treuen aquestes barres, però llavors resulta que si n'havien posat 4, en retiren 14, i en retiren masses barres. I aleshores el reactor va pujant i diuen, hòstia, no, n'hem de tornar a posar. Però amb aquest treure i posar, les barres s'han deformat i no tornen a entrar. Per tant, el reactor va pujant de temperatura, va produint gas, i això fa que exploti la càpsula on està tancat el reactor, exploti a la 1:23 de la matinada, formi un núvol d'hidrogen que surt cap al sostre, aixeca un sostre de 100 tonelades i comença a incendiar la planta. Això és el reactor 4, clar, hi ha tres reactors més. Ràpidament intervenen els bombers, intervenen els helicòpters i tot això, i aconsegueixen evitar que passi cap a les altres plantes, cap als altres reactors, perquè si no allò ja era la cabosse. Aconsegueixen evitar que passés als altres reactors, però allò està cremant. I llavors diuen, bueno, què hem de fer ara aquí? Ràpidament es busca una solució d'emergència, i la solució d'emergència, o no tant d'emergència, és el que teníem previst i tal, consisteix en llançar des d'uns helicòpters, llançar tota una barreja de sorra, argila, plom, dolomita, pedra, bor, bueno, tota una sèrie de materials que evitin la reacció en cadena. Clar, li van fotent a sobre, però, és clar, tot allò ho han d'aïllar, perquè si no allò estarà alliberant radioactivitat no sé quant de temps. Però, clar, si a sobre li posen un encofrat de 3 metres d'ample, aquell pes corre el perill de fer ensorrar el terreny i tal, i per tant l'han de reforçar. Llavors, durant uns quants dies, doncs mira, van fent un túnel sota el reactor i allà van posant formigó perquè aguanti el pes, i quan això s'acaba, llavors comencen a fer el sarcòfag, comencen a fer la caixa de ciment armat que recobrirà el reactor i l'aïllarà i farà la cosa més o menys. Mentrestant, què ha passat? Doncs que s'ha hagut d'evacuar la central de Txernòbil, s'han evacuat el dia següent, l'endemà ja s'evacua tota la gent d'un radi de 10 quilòmetres, i durant una setmana es va evacuant gent fins a una separació de 36 quilòmetres. O sigui, allà no hi pot quedar ningú perquè allò és absolutament tòxic, diguem-ho així. No? Clar, què ha passat aquí? Doncs ha passat que el dia 27, recordem que l'accident es produeix el dia 26, l'endemà, les estacions de control sueques diuen, carai, els hi arriba núvol radioactiu, els hi arriba radioactivitat, i avisen, i diuen, ep, aquí passa alguna cosa, aviam, d'on ve aquesta radioactivitat? Com, d'on bufa el vent? Mira, doncs això ve d'allà, doncs això ens ve des de Rússia. I diu, escolti, com ho tenen això? Que ha passat alguna cosa? Alerten a la població mundial, Finlàndia i Alemanya donen a conèixer a través de la televisió l'abast del desastre, i la nit del dia 28, és a dir, 2 dies després, la televisió russa no té cap altre remei que llegir un comunicat de 30 segons dient que hi ha hagut un accident a la central nuclear de Txernòbil i tal. Per això, a molts llocs, trobareu com a data de l'explosió o a data de coneixement de l'explosió el 28 d'abril de 1986, quan en realitat l'explosió es va produir el dia 26. Finalment, els dirigents de la URSS, en aquell moment encara, no tenen cap més remei que acceptar-ho, i el 14 de maig compareixerà públicament Mikhail Gorbachev i llegirà un informe que reconeix que hi havia hagut una explosió en una central nuclear, en concret la de Txernòbil.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
27 d'abril de 1832, el dia que, a prop de la ciutat d'Alger, la legió estrangera francesa fa la seva primera acció, podríem dir, s'estrena, i no precisament en un fet militar, però bé, és el que hi ha. Però què és la legió estrangera francesa? La legió estrangera francesa és un servei militar de l'exèrcit francès que va crear el darrer dels Borbons, el Lluís Felip d'Orleans, el 9 de març de 1831. I el va crear amb la idea d'agrupar en una sola força militar tots els estrangers que havien entrat a servir a les forces armades franceses. De fet, va ser també un mitjà perquè molta gent obtingués la nacionalitat francesa, perquè quan portaves 3 anys servint a la legió estrangera francesa, podries demanar la nacionalitat, o pots demanar la nacionalitat francesa, o bé, si intervens amb alguna acció militar i et fereixen, doncs pots reclamar ser francès per sang vessada, o sigui, la sang et dona dret a tot això. Però en el fons hi havia una altra història, i és que en Lluís Felip d'Orleans intentava crear un imperi colonial, i és clar, enviar els francesos a l'imperi colonial era molt impopular, i va dir, calla, si creo aquesta força, aquesta és la que puc enviar als llocs aquests. Però sense poder intervenir a França. Per això la primera acció, que no és de gran rellevància, es va produir a Algèria el 27 d'abril de 1832. Perquè, de fet, va estar un parell d'anys que no acabava d'arrencar la idea. De fet, s'hi apuntava gent, naturalment que s'hi apuntava gent, però també es desapuntaven molts, desertaven molts, i una mica lo dao por lo tocao. I llavors van necessitar fer algunes accions. Curiosament, la primera acció que es va fer era que França volia ajudar a la reina Isabel II en la seva lluita contra els carlins. Però, clar, no podia enviar l'exèrcit francès, perquè llavors hauria sigut ficar-se en casa d'un tenot de manen, i va dir, calla, si tinc allò de la legió extranjera, grai, els hi enviarem aquells, i com que no és un exèrcit oficial, això cola. I, efectivament, el 28 de juny de 1835, la legió estrangera aquesta es posada a disposició del govern espanyol amb el nom de Divisió Auxiliar Francesa i arriba a Tarragona el 17 d'agost de 1835 del mateix any amb 4.000 homes, però es comet l'error llavors de repartir-los per allò d'integrar-los dintre de l'exèrcit espanyol i tot això, malgrat que ells sempre van ser tractats com els argelins, no? Es trasllada a Lleida el 25 d'agost del mateix any i llavors serà qui portarà bàsicament tot el pes de les operacions a la zona de Catalunya i Aragó, amb fortes baixes, però, clar, era gent venjativa, no? I comencen a haver-hi fusillaments i tortures dels carlins que detenen o que es rendeixen, no? I els carlins diuen, bueno, doncs ara tot qualsevol legionari que l'enganxem, doncs també el fusillarem. O sigui que la cosa és bastant, bastant sagnant. Fins que el 1838, en concret el 8 de desembre, l'operació ja es dona per acabada, quan queden només 500 homes que o tornen a França o es tornen a apuntar a la legió. No és una operació militar que li doni molt de prestigi. El prestigi, en realitat, l'agafaran a Mèxic. Sabeu que a França hi ha un moment que envaeix Mèxic. I el 30 d'abril de 1863 hi ha una patrulla, la patrulla del capità Jean d'Anjou, que són 62 soldats i 3 oficials, que és atacada per uns 2.000 mexicans i que la sitien a l'Hacienda Camerón. Allà lluiten amb molta energia, amb molta valor, fins que els maten pràcticament tots i només queden 6 legionaris sobrevivents i que no tenen munició ja. I els hi diuen, rendiu-vos, i diuen, no, nosaltres no ens rendim, nosaltres som de la legió. Llavors què fan? Calen les baionetes i surten allò a lluitar amb la baioneta. Els altres, amb un gest humanitari, doncs els hi disparen a les cames, on sigui, allò ferits, que no puguin, i els fan presoners. I el general mexicà Francisco Milán diu, no, vosaltres tornareu a França amb honors i escolta. I agafa una part dels seus soldats i els diu, vosaltres sou responsables d'acompanyar aquesta gent fins a França. I aquí és quan es comença a forjar l'heroïcitat de la legió. Hi ha un altre punt important de la legió, que és la guerra franco-prussiana. La guerra franco-prussiana, com deia, el decret fundacional de la legió impedia que lluitessin a França. Però quan cau el Napoleó III a Sedan, França es queda sense exèrcit i com que no té exèrcit, com es pot defensar? I llavors ens diuen, calla, si tenim els, tenim la legió aquesta que d'això i la Tercera República Francesa, els hi permet que entrin a França i que intentin lliberar París, cosa que no aconseguiran, però sí recuperar Orleans i tot això, i per tant posar-se al servei de França. Després vindran les guerres mundials, on naturalment que la legió tindrà un paper importantíssim, i ho rematarem amb les guerres d'Indochina, famosa batalla de Dien Bien Phu, on la legió és precisament on rep la palissa més gran de la seva història i entra una mica en perill d'extinció, que afortunadament després es recupera.
Porto ulleres bifocals i tanmateix no veig el que em trobo. No sé on coi tinc el cap, vaig badant com un poto. Dormo estones i bocins, no tinc molt clar si dino o esmorzo. I vaig tan embullat que m'empaiten els gossos. I si ara vinc sovint al teu bar petit, no és pas pel teu cafè, que és aigua. De la casa.
Casa.
Sempre vaig mal conjuntat. No és culpa meva si sóc del tònic. Els teus vers em fan blau sense que me n'adoni. I si ara vinc sovint al teu bar petit, no és pas pels teus croissants, que són eixuts com sabates d'espart.
D'abril de 1969, el dia que a França dimiteix com a president de la República d'aquell país el general Charles de Gaulle. Sí, efectivament, és l'any 69 i, per tant, això és conseqüència dels fets del maig del 68. Per tant, hem de tirar enrere fins al començament del 68, fins al 8 de gener, quan el ministre de Joventut i Esport, François Missoff, és esbroncat a la Universitat de Nanterre per un grup d'estudiants on destaca un cridaner estudiant de sociologia que porta per nom Daniel Cohn-Bendit. Més endavant, el mes de març, el 22 de març, per ser més exactes, del 68, un grup d'estudiants, en el que també hi ha Cohn-Bendit, es tanquen a la Universitat de Nanterre i va la policia, els llença, els fa fora la policia, i ells decideixen crear el moviment 22 de març, que es anirà mobilitzant durant tot aquell any. Hi ha hagut protestes a Nanterre per la detenció d'estudiants i el dia 28 el degà ordena tancar la facultat. Els estudiants diuen que boicotejaran els exàmens i s'enfronten amb els altres estudiants, diguem-ne, oficialistes, amb la qual cosa hi han incidents greus al barri llatí. El 3 de maig del 1968, 8 estudiants, inclòs com ben dit, es congreguen allà, fan una assemblea amb els estudiants i arriba la càrrega de la policia i aleshores ells fan una crida a la vaga, demanen la retirada de la policia i que es torni a obrir la Sorbona. Els criden al comitè de disciplina de la universitat el 6 de maig, hi ha una manifestació, aquesta ja acaba a bufetades i a barricades per tot el barri llatí, i arriba fins i tot a l'Eliseu. I el dia 10 es produirà la famosa nit de les barricades, quan les negociacions amb la Sorbona, amb la universitat, fracassen, les autoritats no deixen anar els detinguts, la policia entra a saco ferint centenars de persones i desplega fins i tot carros brindats per París. Tot això porta com a conseqüència, naturalment, la declaració, la convocatòria d'una vaga general el 13 de maig de 1968. Una vaga que convocarà més de 200.000 persones al carrer i pararà 9 milions de llocs de treball arreu de França. Grups d'estudiants van a la Sorbona, que s'havia reobert per ordre específica de Pompidou, ocupen la Sorbona i creen una comuna. Mentrestant, per la seva banda, els obrers de Sud Aviació i de Renault ocupen les fàbriques i la vaga va paralitzant tota la França industrial. Els estudiants intenten unir-se i associar-se amb els treballadors, però la cosa no funciona. Els treballadors volen altres coses que els estudiants i, de fet, la vaga d'estudiants no creix i, en canvi, la vaga de treballadors puja com l'escuma, s'hi afegeixen els controladors aeris, els miners del carbó, els empleats del gas, de l'electricitat, fins i tot els periodistes de ràdio i televisió. I molts d'aquests centres es constitueixen en assemblees permanents. El 25 de maig de 1965, el Pompidou accepta negociar amb els patrons, els sindicats i ells, el govern, i s'acaba amb uns acords, però la majoria d'obrers rebutjaran i, per tant, continuarà la tensió i demanaran la dimissió de De Gaulle. De Gaulle, mentrestant, que no s'ha bellugat, el 29 de maig agafa el cotxe, se'n va fins a Baden-Baden, on hi ha el general Massu, que és el comandant de les forces de l'exèrcit francès a Alemanya, sembla ser per consultar-li sobre la possibilitat d'un cop militar, i quan torna a París parla per ràdio a tot el país. Diu que ell no pensa dimitir, però que el que sí que farà és dissoldre l'assemblea i convocar eleccions en 40 dies. Això no calma els ànims, els modera una mica, els disturbis continuen sense tanta virulència, però bueno, precisament aquests disturbis fan que el De Gaulle dissolgui i legalitzi l'extrema esquerra i prohibeixi manifestacions de treballadors, però s'arriba a trompes i repicons, s'arriba el dia 23 i el dia 30 de juny a les eleccions. Es fan les eleccions i guanya el general De Gaulle de carrer. La Unió de Demòcrates per la República, la UDR, guanya de carrer, el Partit Comunista s'ensorra, el Partit Socialista del Mitterrand també, i el De Gaulle comença una política de reformes profundes que fa que l'abril de 1969 decideixi sotmetre a referèndum un projecte que reestructura l'estat francès, regionalitza l'estat francès, el descentralitza i tot això. Curiosament, però, els francesos voten majoritàriament no, i De Gaulle, que per tossut ell, el 28 d'abril, com us deia, de 1969, anuncia que es retira, que se'n va, que allà a terra deixa el gec i que els francesos ja s'ho faran. Iniciant així un final de generació de líders europeus que havien pujat després de la Segona Guerra Mundial. 29 d'abril de 1951. Una efemèride especialment lluada i recordada pels culers, perquè és el dia que es presenta com a jugador del Futbol Club Barcelona ni més ni menys que Ladislao Kubala, Laszlo Kubala Stek, un senyor nascut a la Hongria precomunista, que és fill d'un obrer d'origen polonès, l'Anna Stek, i de Pol Kubala, que és un paleta eslovac, nat tots dos a Hongria, que viuen allà, i que tenen aquest fill, que de seguida comença a mostrar aficions futboleres, de manera que comença a jugar com a juvenil al Gans de tercera divisió. Però als 18 anys ja va cap al Ferencváros, i després, als 19, ja se'n va cap a Txecoslovàquia, a més aprofita per escaquejar-se de la mili d'aquesta manera, se'n va cap a Txecoslovàquia i fitxa per l'Slovan de Bratislava. El 1947, és a dir, un any després, es casa amb la Anna Viola Daucic, que és la germana del seleccionador txec Fernando Daucic, amb qui Kubala estarà lligat tota la seva vida. El 1948, i per altra vegada per evitar la mili, però en aquest cas a Txecoslovàquia, torna cap a Hongria i se'n va jugar al Bases, l'equip del Bases. El 1949, és a dir, l'any següent, Hongria és quan es converteix en un estat comunista, Kubala no ho veu gens clar, i decideix fugar-se. S'amaga la capsa d'un camion, i un camion que passa cap a Àustria, d'allà se'n va cap a Itàlia, i allà el fitxa un equip italià, que és el Pro Patria, durant una temporada. De fet, hi ha una anècdota curiosa en aquell moment, i és que el Pro Patria pacta amb l'equip del Torino perquè pugui anar a jugar un amistós contra el Benfica a Lisboa, i ell hi ha d'anar, però es posa malalt. Amb la bona sort, i dic bona sort per la desgràcia dels seus companys, que quan l'avió torna del partit aquest cap a Itàlia s'estimba i els 31 ocupants de l'avió moren, per tant, Kubala se'n salva. De tota manera, la Federació Hongaresa de Futbol el busca, diguem-ne, l'acusa de trencar el contracte, de sortir del país sense permís i, bueno, i de no haver fet el servei militar, no? I, de fet, la FIFA, en aquell moment, li dona la raó perquè, clar, no es tracta d'enfadar, fer enfadar els equips dels països de l'est i tal, i ha de passar un any de sanció. Estan a Itàlia i el Fernando Daucic, això que dèiem de tota la relació, el Fernando Daucic, que és entrenador, fa un equip a l'Hongària amb companys refugiats, amb gent que està com en la situació de Kubala, que ha fugit de l'Europa Oriental, està en Itàlia, i aquests es dediquen a fer partits de, no diré de costellada, però bueno, partits amistosos, i serà justament a l'estiu de 1950 quan aquest equip vindrà a Espanya a jugar contra el Madrid, a jugar contra la selecció espanyola i a jugar contra l'Espanyol, contra el Real Club Esportiu Espanyol, i és on el Madrid el descobrirà i el farà seguir, i el Barça també amb la persona de Josep Samitier. El Josep Samitier apreta molt el Barça i, per tant, tot i que Kubala rep una oferta del Madrid, el Samitier acaba sent més convincent i el Kubala signa pel Barça. Signa pel Barça amb tot un enrenou que llavors es contraposa amb el fitxatge de Di Stéfano pel Madrid, etc, etc, etc. Per tant, a l'any 1950, Kubala fitxa pel Barça d'Agustí Montal, recomanat per Samitier, però com que hi ha la sanció de la UEFA i de la FIFA, tot i que Fernando Daucic, que és l'entrenador del Barça, ell ha de passar un any amb un istrol de Calders, oficialment per guarir-se d'una malaltia pulmonar, però jugant partits amistosos amb la samarreta de la Monistrolenca. El 1951, diria, serà com celebrem avui, l'any que debutarà la Lliga, guanyarà la Copa del Generalíssimo, que diuen que d'això, i ràpidament s'anirà convertint en el líder del Barça. De manera que a la Lliga 51-52, la Lliga següent, marcarà 26 gols en 9 partits, amb un rècord encara no superat de marcar 7 gols en un mateix partit contra el Sporting de Gijón, que, insisteixo, encara és el rècord. L'entrenador és Daucic i ell està envoltat de gent com César, Ramallets, Eulogio Martínez, Segarra, Besora, etc. I guanyen aquell any les 5 copes. Guanyen la Lliga, guanyen la Copa el Generalíssim, la Copa Llatina, la Copa Eva Duarte i el Trofeu Martini. I el Barça fa una pujada espectacular que li permet construir el Camp Nou. El 1958, quan aquest projecte ja comença a fer figa, Kubala convenç els hongaresos, el Coxis i el Sibor, perquè vinguin al Barça, i llavors el Barça fitxa Luis Suárez i torna a tenir una època important per la carrera de Kubala, perquè formen l'equip que guanyarà la Lliga i la Copa l'any 1959, i l'any següent tornarà a guanyar la Lliga i guanyarà la Copa de Fires. Però arriba un nou entrenador, que és Eleni Herrera, i Kubala perd la confiança de l'entrenador i queda fora d'una semifinal de la Copa d'Europa contra el Real Madrid, que el Barça perd per 6-2. Això li costa el coll a l'Eleni Herrera, i Kubala pot tornar a l'equip. I a la següent edició de la Copa d'Europa, el Barça és el primer equip que elimina el Real Madrid per 4-3 en resultat global, i arriba a la final, però Ailas perd la final amb el Benfica per 3-2. Kubala es desespera i, bueno, abandona, plega, es retira com a jugador, i un any entrena els equips inferiors del Barça, fins que l'any següent el posen d'entrenador la temporada 62-63, entrenador del primer equip, però perd la Copa de Fires amb l'Estrella Roja i és destituït. Se n'anirà a l'Espanyol el 1963, on farà d'entrenador i jugador, coincidint amb Di Stéfano. Se n'anirà a Zúrich el 1966, fitxat també com a jugador d'entrenador, i finalment, el 67, se n'anirà a Canadà una vegada més amb el seu sogre Ferdinand Daucic, Fernando Daucic. El 68 tornarà a entrenar al Còrdoba i estarà un any fins que el nomenaran seleccionador espanyol, on tindrà alguns èxits, tindrà alguns èxits, però que al final, com que serà eliminat, doncs també optarà per deixar la selecció espanyola i anar-se'n a entrenar un equip a l'Aràbia Saudí. Tornarà a Espanya, entrenarà uns quants equips de segona, però és evident que la seva carrera ja està més que amortitzada i acabada.
Empele, i Maradona un i prou, Di Stéfano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala. Es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré cinc cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra, travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota, se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. Amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria, i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en colors, bocada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra i travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran i fan la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. Es pixa al central amb un tema meva amb dedicatòria, i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me gosar la glòria d'aquests fets, com ho feien els grecs uns anys enrere, amb la joia de qui ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. Que la para amb el cap, que la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.